Bon dia, passen 5 minuts de la 1 del migdia. Al minut exacte que acostumem a començar aquesta hora del vermut, aquesta hora de tertulià al 107.6 de la freqüència modulada. Avui, doncs, tenim en aquest estudi de Ràdio Falset, a l'Agustí Massí, perquè li agraïm la seva presència.
Bon dia.
També agraïm la presència a l'Alfons Reig, que l'han sentit fa una estoneta, però que avui també entra a participar en tertúlia, deixa l'àmbit informatiu i entra en l'àmbit de l'opinió. També tenim el Miquel Jardí.
Hola.
I a la Cèlia Amorós.
Hola, bon dia.
Bon dia. No tenim a la Rosa Queralt, que per una indisposició doncs, no podrà participar, com és habitual, en aquesta tertúlia dels dissabtes. Senyors, senyora, ja sé que comencem una mica com la setmana passada, però crec que toca parlar de la Carta del Paisatge. Ja s'han celebrat aquests primers tallers i la pregunta és òbvia. Hi han anat? Algú d'aquí ha anat en aquests tallers?
Sí, jo vaig
a part de l'Alfonso a nivell informatiu?
Jo vaig anar-hi. Dilluns vaig estar al castell amb aquest taller de la Carta del Paisatge. Sí, sí.
I què tal l'experiència?
Bé, no es pot... A veure, tot el que sigui fer participar a la gent i que opinin i que prenguin part amb les qüestions que els afecten em sembla d'entrada positiu. I per tant, podem dir que l'experiència va estar bé. Vull dir, era una miqueta intentar donar l'opinió bàsicament de les entitats. Jo vaig anar allí com a persona individual. La majoria eren representants d'entitats, no? Però és igual, el fet era una miqueta de dir que donéssim l'opinió sobre els objectius de la Carta del Paisatge i tot el que se relaciona amb ells, no? Doncs vam estar treballant a nivell personal primer, després a nivell de grup i després a nivell de gran grup. Bé, penso que la dinàmica va estar prou bé i el que cal veure és com els resultats, no? Que és interessant. Jo penso que hi ha un tema importantíssim que jo personalment ho vaig comentar, però altra gent que també estava als tallers també ho va comentar, la idea o la proposta de que la Carta del Paisatge està molt bé que hi sigui, que tingui, que sigui, però que sigui només de lliure compliment, doncs em sembla un rebaix d'objectius important. Jo penso que la cosa hauria de ser més ambiciosa i hauria de ser com a mínim, si no és un objectiu a curt plaç, com a mínim a mitjà o llarg termini, l'objectiu hauria de ser, i s'hauria de dir clarament, de que la Carta del Paisatge hauria de ser la norma principal de la comarca.
Uh-huh. La resta de tertulians, tot i que no van anar als tallers, suposo que el tema no els hi és aliè, coneixen com ha anat el desenvolupament d'aquest document.
En un altre programa en vam parlar, però estic... No puc dir gaire cosa més, perquè el que diu l'Agustí, estic totalment d'acord que la Carta del Paisatge és fonamental per la comarca. Ara veiem, hem esperat 7 anys, veiem si s'acaba d'una vegada. És el que desitgem tot. Ara, el que ha dit ell també, si no és d'obligat compliment, que és... Llavors, no sé... Bueno, hi haurà llocs que se desmillorarà molt la Carta del Paisatge i n'hi ha que... No sé, no acabo d'entendre com se pot fer una cosa que no sigui d'obligat compliment.
Cèlia?
Bueno, jo estic no he participat i estic al corrent per diverses per històries o per diverses des de diversos carrers diferents, diguéssim. El que passa que ens hem de sentir d'una col·lectivitat i aquest és potser una mica el problema. Quan ens fem una mica aquestes coses a nivell local o cadascú mira com adaptarà totes aquestes històries al seu poble concret és on perdem una mica. Hem de creure'ns-ho, no? Que pertanyem a un col·lectiu i que pertanyem a un paisatge, vull dir que hauríem de fer aquest esforç.
També des de casa, sapigueu si vau assistir als tallers i ens voleu comentar l'experiència o voleu aportar la vostra opinió respecte al desenvolupament de la Carta del Paisatge, tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Si esteu davant de l'ordinador, també podeu opinar a través del correu horadelvermut@radiofalset.fm. Hora del Vermut, el nom del programa, @radiofalset.fm. Abans l'Agustí comentava el tema de que hauria de ser la norma. Jo recordo fa 6 anys aproximadament la primera jornada del paisatge organitzada per la Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, que tots, la mateixa plataforma, els polítics, es van mostrar tots d'acord en que hauria d'haver el document descriptiu i el document normatiu, que crec que és el que comentaves tu. va arribar l'any següent i el document normatiu es va convertir en un document d'intencions. Ja no dic ja...
Penso que ho entenc també, que hi ha una certa, si hi ha una certa por a que la gent se giri d'esquena. Aleshores, una miqueta, i això teòricament se fa en positiu, perquè la gent prengui consciència. I em sembla correcte, en principi. És a dir, està bé que treballem aspectes en el qual la gent vagi prenent consciència i que per pròpia voluntat la gent vagi fent les coses que creu que s'ha de, que creiem que s'ha de fer entre tots, no? El que passa és que això, la presa de consciència, ja sabem com funciona en aquesta nostra societat, que la consciència cada vegada és més poca i és més variable, no? I aleshores és una cosa que... Abans sí que la consciència era una cosa molt dura, però avui en dia la consciència queda molt, molt diluïda, no? Amb els fets i amb la... i amb el temps i tot, no? Llavors, clar, aquesta presa de consciència que es vol aconseguir ara, potser, en què dient que la carta de paisatge és un document no normatiu, sinó un document de lliure disposició, de voluntats, adhesió. Exactament, no? Està molt bé, però clar, això pot, pot allargar amb el temps 10, 15, 20 anys, i millor d'aquí 10, 15, 20 anys el paisatge que tenim ara ja, podem no tenir-lo ja, no? I el que es tracta precisament és, entre altres coses, de preservar aquest paisatge que tenim ara i que aquest paisatge tingui, diguem-ne, una continuïtat en el futur. És a dir, que treballem per, des d'ara mateix treballem per aquest paisatge amb aquesta direcció que el tenim. I per tant, si és qüestió de voluntats, està molt bé, està bé, és bonic, i però no és massa efectiu. Vull dir, hem de treballar paral·lelament, les dues coses, no? Per una banda la consciència, això està claríssim, això és molt important, les voluntats també, però per altra banda hem de treballar ja aquelles coses primordials, ja no deixar-les passar més, no? I aquest seria el segon aspecte que queda, ara, aquests moments queda una miqueta en l'aire. Jo espero i desitjo que els que estan promovent la carta de paisatge, un cop elaborada i un cop acabada com a document de voluntats, al cap de poc temps comencin a plantejar seriosament que només no n'hi ha prou amb voluntats, sinó que també ha de ser normativa, no?
Bueno, de fet, potser hi ha gent que encara no sap bé com funciona, però al final la gent és qui d'alguna manera s'obliga a complir uns compromisos, no? Però això d'altra banda també ho fa que d'alguna manera sigui més factible, és a dir, que la carta del paisatge no sigui una cosa que queda molt per damunt de la gent o de les entitats, no? Sinó que la gent es pugui comprometre a allò que sap que podrà fer factible, no? Per tant, sí que a lo millor el fet de no fer-ho obligatori fa que d'alguna manera no sigui ambiciós, però d'alguna manera jo també entenc que el fet de no fer-ho d'aquesta manera tan normativa el que pot fer és que d'alguna manera es comenci a avançar des de ja. I això també és una cosa que és important a l'hora de valorar tot això de la carta del paisatge, al meu entendre.
Sí, 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 jo estic d'acord amb això. Jo penso que estic d'acord amb el que acabes de dir. Penso que això és un primer pas important i que s'ha de fer i que és interessant. No? Però jo penso que no s'ha de perdre de vista l'objectiu a llarg plaç, a llarg termini. No. L'única cosa que dic és això, no?
Evidentment, i en part també l'ambició també dependrà dels diferents agents de la comarca, no? En l'ambiciosos que siguin a l'hora de marcar les seves obligacions en referència al paisatge de la comarca, no? Que és de tothom i tots el vivim.
Que també és important dir això, no? Que aquestes obligacions no és només la gent, la gent ni les entitats, sinó també les organitzacions públiques. Vull dir, aquests compromisos ha de prendre tothom, des de els ajuntaments fins a l'última persona que camina per aquí, no? Vull dir, tothom.
Trobeu, doncs, que aquesta rebaixa de la duresa, entenem, del document que obri a que hi hagi més consens, vol dir que ja es veu o veieu vosaltres la fi, o sigui, la signatura de la carta el veieu aviat?
Jo crec que des del Consell Comarcal el conseller, el Joan Carles García, a mi em comentava fa uns dies, i de fet va sortir en un dels informatius, que això ja és una qüestió de credibilitat, o sigui, una carta del paisatge que se'n va començar a parlar fa 6-7 anys, que ara doncs ja s'ha adjudicat, es va adjudicar el projecte perquè una empresa portés tots aquests processos participatius, s'encarregués de fer l'adequació de la carta als altres documents normatius que hi ha, i tot això és perquè aquesta carta del paisatge s'acabi signant abans de l'estiu. O sigui, això ha de ser ja el principi de la fi. I de fet, també apuntaria que la primera jornada que es va fer informativa sobre la Carta del Paisatge fa unes setmanes, va venir el de la Vall de Camprodon a parlar de la seva experiència, no? I deia que precisament el tema de la Carta del Paisatge no s'acaba quan es firma, sinó que precisament quan es firma és quan comença.
Deixem un moment la carta perquè sembla que tenim la primera trucada d'aquest dissabte. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia a tots, sóc la Minerva Pi.
Digui'm, senyora Minerva.
Mira, em sembla fantàstic, seria fantàstic que la gent s'impliqués, i si tothom s'implicava és indiscutible. Bé, però clar, no tothom ho ha captat ni ho captarà finalment. Ara, si darrere no hi ha les autoritats, o sigui qui apliqui això, què hem d'esperar? Si dieu que fa 7 anys o 8, no?, que va començar el de la Carta del Paisatge, i amb aquests 7 anys o 8, com s'ha deteriorat el paisatge? Com s'han deteriorat els boscos? Com s'ha deteriorat tot? Fins que això, si no va amb un caràcter d'urgència, no es porti a terme, quants anys passaran més? I com quedarem? És que què han de pensar les persones, la gent, els pagesos, diguem, permeteu-me que digui, que vagi com a pagesa, que en 13 anys no han pogut de cap manera treure 2 cotxes de la llera d'un riu del costat d'un camí veïnal. I s'ha recorregut a l'Ajuntament, i s'ha recorregut... Finalment, el Seprona, que diu qui és qui manava aquí, els cotxes són allà. I els cotxes van filtrant al subsol totes aquelles coses que vosaltres sabeu, de que componen un cotxe vell, una xatarra, a més a dintre, amb les àcids i altres coses indesitjables per l'entorn. Què hem de pensar? La setmana passada dèieu que la Misericòrdia Montlleu havia estat molt escèptica i que era molt decebedor que estigués tan escèptica. Com voleu que sigui? No sé, és molt serio. I sobretot la gent hi passa força. I després, potser sí que els diran, sí, jo havia vist allí aquella fonteta o aquella cosa... Però ja haurem fet tard. O sigui, que això ho sa immediatament i es sa amb caràcter seriós. Que si firmo, que si no firmo, que si de... haurem perdut el tren. Bon dia a tothom.
Gràcies. Joana, totalment d'acord amb el que ha dit, no? És el que estem parlant. No ens estem queixant de que fa 7 anys que va, doncs aviam si ens espavilem una mica. L'Agustí també ho ha dit, que el paisatge d'aquí 10 quinats pot tornar a canviar.
Bueno, quan, canviarà quan sortim de la crisi.
Sí.
Per tant, és una bona època per parlar de la Carta del Paisatge ara que estem en plena crisi. Per unes coses va bé, per les altres va malament. Però ajuda que hi ha agents més agressors que no es poden dur a terme perquè la crisi ho impedeix. Vull dir que...
Bueno. Jo penso que no es pot fer una cosa ambiciosa com aquesta amb recels i amb pors. I jo penso que aquí encara tenim molta gent que estan en llocs, diguem-ne, de poder, per entendre'ns, ni que sigui petit, però poder, que són recelosos d'això, i d'altres que tenen por de dir-ho clarament, que això és una necessitat urgent i immediata, com deia la Mier, i que per tant ens hi hem d'abocar a totes, mentre anem, i et repeteixo, i està bé la idea, però és una idea conservadora, i està bé la idea de dir, bueno, anem fent, la gent s'hi vagi apuntant, que la gent faci les seves voluntats, això està molt bé, i que queda bé, i és molt bonic, però no és massa pràctic, i potser la pràctica, potser al moment de que ho podem posar en pràctica ja l'hem pifiat. Mare, aquesta Carta del Paisatge ja fa més de 7 anys, l'any 2003, i es va aprovar un primer document al Consell Comarcal. I a veure, estem al 2011, és a dir, fa 8 anys, i encara hem de començar, encara no hem aprovat la Carta del Paisatge. O sigui, se va aprovar una Carta del Paisatge i ara estem amb una altra Carta del Paisatge, diferent ja,
I amb un munt de documentació.
I és una carta diferent perquè, clar, com que han passat 8 anys, però clar, és que si seguim així, d'aquí 8 anys més haurem de tornar a aprovar una altra Carta del Paisatge perquè aquesta encara ja haurà quedat obsoleta i sempre anirem endarrerits en el temps, no? És aquest, jo és aquest el perill que jo veig, no?
O sigui, anem una miqueta tard, hem desnaturalitzat una mica el document.
Correcte.
I jo permeteu-me que afegeixi un nou element, i el tema de prioritat, que consideren des d'aquesta associació que la Carta del Paisatge és un document bàsic per poder presentar la candidatura.
Clar, això està claríssim.
Si es presenta un document tou, simplement amb l'adjectiu, això va contra el nostre.
Correctament, ni més ni menys. És que és això, no? S'hauria d'haver provat molt abans la Carta del Paisatge que volia declarar paisatge agrari mediterrani a la comarca, no? Va paral·lel. I això ha d'anar paral·lel amb unes normes que diguin, nosaltres volem això perquè farem això, no perquè tenim ganes, volem tenir intenció, a la millor, qui vulgui. Clar, una cosa és voluntat i l'altra és realitats, no?
Bueno, veurem com es va desenvolupant.
Bé, tant de bo tot arriba a bon port, eh? Perquè vull dir, jo penso que la finalitat és bona. El que passa és que, clar, vull dir, els camins són diversos i, per tant, s'hi pot arribar o més aviat o més de pressa. Per autopista, pagant peatge o per camins caminant tranquil·lament mirant el paisatge i passant-nos la vida al davant o per una carretera com les que tenim aquí a la comarca Priorat, que bueno, són molt boniques però són poc efectives, no? Vull dir, hem d'arribar, no? Però hem de triar el camí correcte.
Sembla que arribarem, no com es preveia fa 8 anys o menys, però sembla que arribarem.
Jo quan la UNESCO es va proposar que el Priorat fos patrimoni de la humanitat, jo de veritat que creia que la Carta del Paisatge s'aprovaria amb un plis-plas, però veig que no. Tinc una mica de sabut també, perquè clar, és el que diu, això va parell totalment amb el que era patrimoni de la humanitat a tota una comarca. No sé què esperem, doncs...
Sí, però el procés no és tan ràpid. És a dir, la primera Carta del Paisatge que es va fer tenint en compte uns documents que estan per damunt d'aquesta carta, que aquests documents han canviat,
sí,
i el catàleg del paisatge...
Sí, la vaig viure, que jo estava amb
però,
ell,
clar, vull dir,
però me refereixo que l'última s'ha de provar de seguida, si volem...
Sí, però és que jo crec que la intenció és aprovar-la abans d'aquest estiu.
Bueno, sí,
la intenció jo crec que era aprovar-la per primavera i l'acabaran aprovant abans d'estiu. Jo crec que és la intenció que tenen.
Bueno. Veurem si s'acaba, si aquesta tendència es tira endavant.
No, a veure, igual, és igual, ni que sigui el dol per Nadal. A veure, jo penso que no és qüestió de prioritats, de presses, no? De dir, ara hem de provar ja perquè el que sigui. No, bueno, s'ha de provar si tothom està, ho veu bé i això, no? I repeteixo, si hem de provar la Casa del Paisatge com un element, de només un element d'intencionalitats, bueno, és igual provar-la al juny que provar-la al desembre. Perquè a més de més venen les eleccions municipals, s'aturarà absolutament tot, fins que no el Consell Comarcal se tornarà a refer al setembre o l'octubre, i per tant, a veure, vull dir...
Tantal.
Sí, d'un parell de mesos segur. Sí, sí.
Bueno, suposo que també poden treballar, ni que sigui la primera setmana d'agost.
Bé, deixem-ho així.
Jo entenc que la situació no és com per anar...
Bueno. Hi ha uns plaços legals.
Va dir, segurament s'estan fent els plaços legals, clar, que toquen.
Hi ha plaços legals, no és que tu puguis avançar més o menys.
Ara s'estan fent els plaços legals. El tema és la incidència aquesta que tindrà o no tindrà la Carta del Paisatge. La normativització i la duresa que dèieu, però els plaços que s'estan fent ara, els participatius són els obligats. No és una voluntat de personal de tots els de la comarca, són uns passos legals.
No, igual que mai a municipals, el 22 de maig hi haurà les eleccions municipals, s'ha de passar un mes fins que no nomenen els alcaldes, i a cada de nomenar els alcaldes s'ha de passar un altre mes per nomenar el Consell Comarcal. Vull dir, hi ha un procés legal que també ha de funcionar segons establert.
Senyora, deixem aquest tema de banda, si és que no d'algú des de casa vol aportar doncs la seva visió, com ha fet la Minerva. Si us sembla, ahir sortia aquest pla d'estalvi energètic a nivell estatal. Tota la qüestió que hem de lligar, és que va lligat amb tot el tema de les revolucions als països del nord d'Àfrica. Es va dir en un primer moment que a l'estat espanyol hi havia reserva de 90 dies de petroli i 30 de gas. Creuen que arribarem a esgotar a aquests terminis? La situació està realment complicada?
Home, jo no ho sé. Jo porto aquí un paper amb una dada que em fa esfereir. A mi em fa esfereir aquestes coses, no? Bueno, resulta que estem en una època de crisi, no? Que tothom ens hem de estirar els cinturons i els funcionaris, a més, ens han de rebaixar el sou al 5%, perquè si no la crisi no s'acaba. Llavors, a més, el govern aprova ahir rebaixar la velocitat a les autopistes perquè així estaviem energia, perquè mentrestant, per exemple, Repsol guanyarà el 20% més que l'any passat. Repsol, companyia, o Endesa, que guanyarà el 20% més de beneficis que l'any passat, estan en crisi. I ja no parlo de Telefònica, que ha guanyat el 30% més, o Criteria, que és els amics de la Caixa, que han guanyat el 40% més que l'any passat. És a dir, han guanyat el 40% més que el 20% o el 30% que van guanyar l'any passat més ja. És a dir, mentre aquestes grans companyies continuïn guanyant no el 3%, el 2% que demanen els treballadors, els seus sous, no? És a dir, no, pujant-nos a l'IPC, el 2%, no, ells no se conformen al 2%. Ells van pel 30, pel 40, pel 20, amb tota la tranquil·litat del món. I a sobre encara la gent no els aplaudeix perquè tenen aquests beneficis. I nosaltres, els pobres treballadors, demanem el 2% més i ens diuen de tot. Vull dir, veure, aleshores...
Ja ho diuen. El món,
aleshores, veure, com vols que Repsol, per exemple, vulgui que s'acabi el distribuïdor de gasolina? No et preocupis, ja farà el que sigui perquè continuï en gasolina. I algú em deia ahir, i ara faré una cosa en positiu, algú em deia ahir, és que aviat arribarem als 2 euros al litre i llavors ningú agafarà el cotxe. I dic, no et preocupis, que les companyies que subministren gasoil i gasolina, abans de que no, la gent no compri gasolina, ja rebaixaran el preu, és a dir, pujaran el preu fins que mentre la gent vagi aguantant aquest preu. Sí, al moment que la gent no aguanti aquest preu, començaran a baixar el preu, perquè el que volen és que la gent que consumeixi la gent, perquè el seu benefici està amb el consum de la gent.
Tothom tibarà la corda, però intentant que no peti.
Exactament, sí, la gent tibarà el que vulgui, buscarà l'equilibri. Però veure, les companyies que estan guanyant el 30% no diran, bueno, pujarem el 2 euros perquè així la gent no consumeixi tanta gasolina, no agafi tant el cotxe. No, què va. Quan veguin que disminueix el consum de gasolina, baixaran el preu.
Aquest tant per cent que has dit tu, per exemple, de Repsol...
Sí, no, això són els guanys d'aquest any, de l'any 2010.
Lo bonic és poder-li dir a la gent que aquest 30% són mils de milions d'euros.
Evidentment.
Bueno, perquè, clar, dius, un 30%, bueno, igual han guanyat 2 milions d'euros.
No. Telefònica, per exemple, ha guanyat 10.000 milions d'euros. O Repsol, que ha guanyat 4.700 euros.
Milions.
Milions d'euros. 4.700 milions d'euros.
Això és de la manera que s'ha de dir, perquè un 30% de la gent...
Però això és...
O l'homón és de les
multinacionals. Això és de més, de l'any passat,
Sí, sí.
No és els guanys.
És a més.
10.000 milions més que l'any passat.
Sí. No, això no són els guanys, això són dels immensos guanys que tenen, en guany afegiran...
O, per exemple, veure, i no dic res dels bancs, dels bancs no dic res, perquè, clar, sobre els bancs, que són els causants principals de la crisi, el BBVA, el 10%, el Santander ha guanyat menys, però perquè hi ha hagut problemes així subsidiaris d'aquests, de que...
Però tot i guanyar menys...
Compro coses, i si amb la compra d'aquestes coses perdo diners teòrics.
A curt, però
teòrics,
a llarg.
No?
Però, i tot i guanyant menys, segueix tenint molts beneficis.
L'economia...
No, aquests bancs han de deixar clar que tot i guanyant menys encara tenen molts beneficis,
clar,
eh?
Clar.
Bueno, perquè aquí el perdre és deixar de guanyar, o sigui,
en el
món empresari el perdre és deixar de guanyar, no?
Bueno, clar, això és allò aquell que ha de guanyar 10 milions a l'any
i han guanyat de diners,
has perdut 4. No has perdut 4,
n'has deixat de guanyar.
Tu has guanyat 6 milions. Sí, tenies que haver guanyat 10, però has guanyat 6, però no has perdut 4. 4 és quan són negatius, o sigui, que els has de ficar a la teva butxaca. Bueno, ara que estem parlant de l'economia, doncs parlem també de la notícia de la setmana, la nova gran rumassa, no?
Bueno, aquest altre
és que... Bueno, jo, aviam, jo com ve que ets anuncis per la televisió, que els veure moltes vegades que donaven un 10%, un 10.
Però fora de borsa, és a dir, fora de borsa.
Sí.
Fora de borsa.
Ja ho deia, que a la lletra petita, per això sortia per la tele, que no estaven controlats per la societat de valors i tal.
Deixem un moment les finances i no armar-se, perquè tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digue'm, Gaspar.
Jo demanaria que la societat tota en general, posessin coneixement i gastessin el just per viure i mos deixéssim de malgastar. Llavors, començaríem a anar una mica més bé tots. I els grans capitalistes s'hauria de tallar una mica el cabell, eh? I deixar els calvos, perquè no n'hi ha per tant. Perquè si se n'enfoten de tota la societat, se foten ells mateixos, que deixin guanyar la vida a tothom, que n'hi haurà per tots. Bueno, això una cosa. Avui us he de recordar una cosa que jo recordo molt bé.
Digue'm.
Avui, fa 66 o 67 anys, vam arribar al metro 80 de neu a Falset. Metro 80 de neu se va posar durant 3 dies. El dia 24, dos pams. El 25 vam arribar al metro. I el 26, avui fa anys, vam arribar a metro 80. Els vells d'aquella època no ho havien vist i nosaltres no ho hem tornat a veure. No. Però jo ho recordo. Eh? I que doncs, tots els que eren vius a l'any 44 ho recordem, perquè vam anar a fer camí fins a l'estació per poder portar pa i aigua a la gent que estaven a dins amb un després. Uh-huh. Una altra cosa he de dir. La saludo, que m'ha dit la noia que no hi és avui, la Rosa.
No, no hi és.
Rosa, una abraçada. Vos vas fer disfrutar molt ahir, el diumenge passat, al teatre. Una abraçada molt forta i ànimo i amunt. Ja Rosa, una abraçada.
Ja li farem arribar, Gaspar, no pateixis.
Home, jo penso que Déu està escoltant.
Suposo. Ja li farem arribar.
Que Déu està escoltant.
Gràcies,
Gaspar. Que tinguem Gaspar. Sort i salut tots. I la gent posem coneixement que estem per viure sense malgastar. Una abraçada a tots.
Vinga, Gaspar, gràcies per la seva aportació. Home, no hem vist un metro 80 centímetres, jo no he vist menys aquí a Falset, però s'ha col·lapsat igual, o sigui que no cal esperar.
Un metro 80 és més alguna persona, eh? Saps el que és això, trobar la porta? Ha de ser l'or. I els mitjans que vien llavors. Però bueno, mira, jo no sé si parlar moltes anècdotes que té nevada.
I crec recordar que l'any passat pel març va nevar, i crec que per aquí no gaire, potser més amunt va caure alguna cosa, i diu que torna el fred, o sigui que jo no...
No descartes nada.
No descarto...
És que l'hivern no s'ha acabat.
No.
Estem a febrer i l'hivern no s'ha acabat.
Menys de primavera pot nevar igual.
Diu que hi haurà poques precipitacions, no, aquest any, deien?
Bueno.
Deien que seria un any sec, no?
Sí.
Veurem què passa.
Mentre no torneu a sentir trasbassaments i coses així...
Sí, ja. Ara estan tots bastant plens.
Estem a l'expectativa.
Estem a l'expectativa. Estàvem parlant d'economia, de Nova Rumassa.
Del Boris Mateos, Nova Rumassa.
Jo el que sí que recordo molt són haver llegit sovint els avisos de la CNMV, la Comissió Nacional del Mercat de Valors. No és allò de, no, és que no es va avisar. No, la CNMV, jo recordo, i a la premsa generalista, no premsa econòmica, premsa especialitzada.
Recomanaven no comprar.
Avisaven. Cada vegada que apareixia una emissió, ell, la comissió, avisava. Clar, a mi, ara que em diguin que hi ha hagut un seguit d'afectats, ho entenc,
però... És que, clar, la mínima imposició eren 50.000. 50.000 vull dir que, sí, per poc afectat que estiguis, si algú hi va imposar, ja de seguida...
Si algú va posar 50.000...
S'hi ha enganxat els dits. És que en tenia uns quants més.
Això està clar. Vull dir, sí. Per tant, amb aquest aspecte podem estar una mica tranquils. Sí. No ha tocat sí. a la majoria de població de...
Si l'haguessin posat més baix, segurament molta gent s'hagués enganxat.
Hi ha una altra cosa, ja.
Hi ha l'atenció, i molta gent ho diu, això. Diu, bueno, diu, si aconsellaven no comprar... perquè es ve doncs, com a fraudulent, bueno, i perquè no ho van prohibir, doncs. Però clar, llavors això ja ho ha de contestar un tècnic.
No, perquè això... Per això, Rumassa va intervenir al seu moment, va ser perquè estava creant un estat dintre de l'estat. És a dir, ells mateixos s'hi autoregeneraven els seus impostos i les seves coses, no? I Nova Rumassa... La idea era aquesta també, anava pel mateix camí, o va pel mateix camí, anava. És a dir, quan tu vas a demanes accions fora del camí oficial, és que alguna cosa estàs amagant, no? Que és legal, per l'altra banda. Tu pots demanar una...
Aquest és el problema.
Tu pots demanar a una persona, escolta, dona'm diners que et faré, sí. Que et donaré el doble. Vale, te'ls dono, doncs.
Sí.
Clar, això és legal, no hi ha res a dir, no? El que passa és que, clar, és jugar fora del mercat normal. Llavors, clar, quan un juga fora del mercat normal, no li poden passar aquestes coses.
Bueno, no hi ha ningú que respongui en cavall. No passa res.
És esquiar fora de pista.
Sempre he trobat jugues, però sí. Ningú respon.
Exactament.
Però suposo que No ho he llegit, eh? No, no hi ha hagut ningú que s'hagi queixat,
no, ni,
que hagi anat al, al estat i hagi demanat, dic, escolta, m'ha passat això.
Només faltaria, és que només faltaria. És que a veure, aquesta gent, que clar, un que diu, me dóna 10%, vaig allà i quan guanyo no dic res a l'estat. Ara, el dia que perdo vaig allà a queixar-me, que això és bastant freqüent, no?
Bueno, sí. L'altre tema això seria saber aquests calés que s'han invertit en Nueva Rumasa, de quin origen tenien. Vale? Perquè si hi ha algú que té 50.000 euros per posar en un mercat que no és el, la via normal o que no és la controlada per l'Estat per impostos i tot...
La destinació doncs, ho deien, eh?
La no, destinació no, sí, jo però, dic l'origen. Jo pregunto l'origen d'aquests calés.
Sí. Sí, també sí, podria ser una manera de blanquejar diners.
És una manera fantàstica de blanquejar calés. L'origen d'aquests calés, si no estan controlats i ningú demana explicacions, doncs no hi ha cap problema.
Clar.
Ben posats són.
Home, perquè, clar, si tu tens aquests diners i els agafes de la caixa, o sigui, són diners legals...
Però tu has de respondre davant de l'Estat sempre, davant d'Hisenda, davant dels impostos, davant dels els interessos i tot, tu has d'anar declarant. Si això no segueix els tràmits normals, és molt més difícil de controlar.
Llavors, és el que no entenc, perquè se permeten aquestes coses, és precisament el que no entenc. Ara, perquè tu la caixa...
Això és la societat neoliberal o liberal, vull dir, bé, això el que propugnen els partits polítics són liberals, llibertat absoluta, tu fes el que vulguis, entens? Fes el que vulguis, si vols apostar en una cosa que no, és, no està dintre del mercat normal, allà tu, no? Ja t'apanyaràs, són els teus diners, això és el primer que et diuen.
Bueno, però si aquests diners, encara que estiguin fora de pistes, que estem dient, originen beneficis, aquests beneficis han de pagar impostos a l'Estat.
Evidentment, aquí està el problema. Ah. Aquí està el problema. Aquí està el problema.
Notícia del País respecte a aquest tema, el fiscal sospita que hi ha diner negre en els pagarés de Rumasa.
És que...
No cal ser fiscal.
No, això... És que, quina llumanera.
Molt bé, és que els diaris de quan fan...
Aquest fiscal ha demostrat una llumbrera, tu.
Què dius, molt bé, eh?
Bueno, doncs només us diré que la investigació la portaran els fiscals del cas Afinsa i Fòrum.
Si haguéssim fet...
El Fòrum Filatèlico?
També. El mateix fiscal.
Clar, si la inversió que podies fer hagués sigut per quantitats més petites, de 3.000 o així, com que tothom s'hagués enganxat els dits amb aquests interessos tan alts, ara hi hauria un merder de cuidar-ho. Sí. Per tant, la manera de poder jugar i saber que a la llarga podria portar problemes és quantitats grans i llavors...
Sí, inversió mínima
no
50.000 euros.
Clar, vull dir...
A la mínima, eh?
És fàcil.
Sí.
A mi em feia gràcia de l'anunci que abans comentava el Miquel, que al final de tot et deien... no està publicat a la Comissió Nacional de Valors perquè no és necessari, no?
Sí, sí, exacte.
Ja justificaven,
sí, sí,
de no, tranquil, aquí no passa
aquí
res.
No passa res.
Doncs sí, ha acabat passant.
Bueno, perquè se'ls acusa també d'engany perquè van dir que la finalitat d'aquests diners era comprar noves empreses i només se n'ha comprat una que ha costat 7.000 i pico d'euros, o sigui, no 100 milions, eh? 7.000 i pico d'euros, imagina't tu on t'han anat a parar tots els altres diners.
A mi em fa gràcia perquè quan això de comprar empreses o en moltes altres situacions de la vida, quan ne compres dos encara que siguin quatre ja són plurals. Saps? Vull dir que jo que a vegades
sí,
el plural l'entenem com ens dona la gana, vull dir, ens el gestionem com volem. Perquè en lloc de si l'objectiu era aquest ja hauríem d'haver fixat de què estàvem parlant. I quan dius dos petites empreses ja són plurals.
Bueno, aquí també han rebut els jugadors del Rayo Vallecano, els pobres, que també són de la família Ruiz Mateos.
Volem...
En fi, és com un cas aquest home.
Volem què passa.
Potser tornen a veure vestit de Superman a les portes del Suprem.
És incombustible, però.
M'estranyaria.
Fa més pena que goig.
Sí.
Bueno, deixem Nueva Rumasa, si us sembla, tornem cap a casa. També dada d'avui, el dèficit de la Generalitat al 2010 serà almenys de 3,9% davant del 3,6% anunciat. Això cada vegada puja més i ja és allò... Qui va fer bé els números? O qui va fer els números? Perquè n'hi ha uns que diuen uns números, primer se'n van dir uns altres, ara ja estem pujant.
És que la gent abans se pensava que la matemàtica era exacta.
Bueno, els pressupostos...
Torna-ho a dir.
Que abans la gent se pensava que les matemàtiques eren exactes.
Bueno, és que la comptabilitat
hi ha grans però... malabaristes dels números.
Sí. Un mateix número se pot vendre de moltes maneres diferents i poden voler dir coses absolutament diferents.
Ho comentàvem justament abans, no? És el mateix perdre que deixar de guanyar. Bueno, doncs... pues se pot vendre de les dues maneres, no?
Sí, però és que cada vegada anem pujant més el dèficit.
Perquè, clar, una cosa és el que preveus i llavors, després, quan agafen les noves conselleries, els nous consellers i entren dintre d'aquelles conselleries,
bueno, pues, no
se troben amb el que es troben.
Uh-huh. El que no obstant, jo el que no entenc és que és dir, les entitats públiques agafin dèficit. Jo no ho entenc. Vull dir, això hauria d'estar absolutament prohibidíssim.
Sí, sí, exactament.
Hauria d'estar absolutament prohibidíssim. Cap deute, zero, deute zero. No, clar, ara està molt fèria, ara està fèria i hi ha molta bombolla. Però en èpoques de vaques grasses potser hauria sigut un moment de dir, no, escolta'm, tu, no hem de estirar més gras que la màniga. Per què?
Bueno, un cert endeutament sí que podrien tenir.
No, els públics per què? Per què? Quina raó hi ha perquè una entitat pública tingui endeutament?
Bueno, però aquelles persones particulars no són d'endeutament amb una hipoteca? Si no féssim això no podríem...
Sí, però són els teus diners. El públic no són els seus diners, eh?
Ja.
Aquest és el problema. És a dir, quan una cal treure al municipi...
No, però estem amb el mateix també. Hi ha hipoteques i hipoteques. O sigui, sí, la gent s'endeutava... Exactament. Però hipoteques que ja no podia pagar d'origen.
Un tant per cent que ja està regulat, aquest tant per cent, si podrien endeutar, el que passa que el tant per cent que es poden endeutar és una bestiesa.
El tema és que la llei la van canviant cada 2x3. Llavors, si abans te podies endeutar per 3, et pots endeutar per 6 i no passa res.
Aquest és el tema.
Jo estic d'acord amb l'Agustí, però amb la mateixació de que un 7% baixet sí que es podrien endeutar. Bueno, per demanar préstecs, hipoteques, per
no, per fer alguna obra en concret necessites diners en aquests moments, val, però això és per qüestions ja cícliques. Ja.
No,
aquest
sí,
és
sí, sí, això estic d'acord amb tu.
No, una cosa és que no diguis, estic asfaltant al carrer i dic que he de pagar l'empresa i em falta la subvenció que m'ha d'arribar i em falta 50.000 euros per la subvenció que m'ha d'arribar, doncs, bueno, necessito això, val. Això és una cosa. I l'altra és que, com que estic fent aquest servei que em val cada any, me costa 100.000 euros, i jo només hi tinc 80, aquests 20 cada any, els he d'anar cada vegada...
No, sí. No, el tema és tindre el concepte de que estar endeutat és normal.
Sí, exactament.
Vull dir, clar, és que si no estic... si no tinc una hipoteca no som ningú, si no estic endeutat no som ningú. Per tant, és un cercle viciós, això. Vull dir, no passa res, sí. Mai passa res fins que ara no es pot pagar. Vull dir, no hi ha caler. Són virtuals sempre.
Sí, però
perquè és que diners, el pitjor és que aquests diners que es deu, és a dir, els diners que deuen als organismes públics després se paguen amb interessos que també són públics. És que aquesta és l'altra història, m'entens?
I pròximament us recordo que tornarà a haver una altra emissió de bons de la Generalitat.
Els ciutadans hem de pagar interessos. Vale, jo pagar obres estic d'acord que s'ha de pagar una obra, però pagar un interès d'uns diners que algú ha demanat, a mi em sembla ja fortíssim això ja, no? És a dir, bé, jo pago impostos perquè els polítics facin coses amb els meus diners, d'acord? Jo cap problema, fins aquí cap problema. Però jo pagar impostos per pagar interessos? Home, em sembla una mica fort això ja, eh? Vol dir que algú ha estirat més el braç que la màniga? Doncs jo he de pagar aquests diners d'un senyor que estira més el braç que la màniga? No em sembla lògic.
Això està passant.
Em sembla lògic pagar impostos per serveis, però no per interessos.
Bueno, això és el que estava dient, el que he dit abans, el que es fa. Si tinguéssim una mica més de coneixement, perquè això que estem parlant, l'endeutament, és a nivell europeu, no és espanyol.
Però aquest coneixement ha de començar, el que dèiem abans, és a dir, mentre els que han de donar exemple no donguin exemple, la ciutadania seguirà el seu exemple. Perquè, en definitiva, la ciutadania segueix l'exemple dels governants. I si els governants són corruptes, i si els governants s'empenyen, i si els governants fan no sé què, la ciutadania fa exactament el mateix perquè és el que troba normal i corrent.
I el tema és que les emissions de deute no estan amb els governs tampoc. Les emissions de deute estan amb empreses privades que gestionen el deute com els ve en gana.
Jo crec que
vull dir que el tema no és que t'endeutis amb uns amiguets de casa, de la família, que et deixen uns calés i els hi tornaràs. El problema és que el deute està amb empreses que no miren, no, o sigui, no miren prim.
Què passarà ara amb les emissions de bonos que tornen preparades?
El mateix.
5.000 milions d'euros.
El mateix.
El 4,75%. Molt més. Molt més que el que
donen. Bueno, el 4,75% que et donaran a tu, però la Generalitat pagarà el 6 o el 6 o 7, eh?
Ja. Salto.
Clar, sí, el 4,5% te'l donaran a tu com a...
4,75%.
El 4,75% te'l donaran a tu com a persona privada que compres aquests bons. Però el banc que les està venent, ell cobrarà de Generalitat el 7%.
Sí, atenció, bueno, clar, ja...
A mi, jo recupero una mica el que estava dient la Cèlia. A mi, el que, d'alguna manera, el que em fa una miqueta de por quan es parla de deute i tot això... és que al final aquest deute l'acaben comprant terceres persones que no van a fer favors.
Evidentment que no.
O sigui, que van...
Són uns prestamistes i ja està.
Exacte, i al final ningú... Bueno, sí que se sap, no?, qui són aquestes persones, al final que han comprat el deute, però són persones que no han vingut a fer amics, eh? Vull dir, són persones que han vingut a guanyar diners i estan comprant molt deute, no? Bueno, i això, doncs, a mi, bueno...
A mi sempre em fa por el mateix, no? Que sempre fem... sempre arreglem el món a curt termini. I arreglar el món a tan curt termini és que no tenim marge de maniobra. O sigui, no hi ha possibilitat. O sigui, ara hem de preveure pagar el deute perquè ara el tenim aquí imminent, però no preveiem què farem la setmana que ve. I això és un problema. I mirant el reportatge del diumenge a 30 minuts, allò és un país amb previsió de futur. Que parlaven de la Xina,
és que la Xina
l'ocupació de la Xina a l'Àfrica i per tant què havia fet amb aquests països i la implantació que tenia.
És que la Xina és un dels grans compradors de deute, eh?
Però no és que sigui un gran comprador de deute, és un país que té unes mires que no es podem ni imaginar.
Està colonitzant d'una manera intel·ligent, no sí, com els europeus que van colonitzar d'una manera bèstia.
Sí, sí. Bueno, i a més ja ho comparaven allà mateix, el reportatge comparaven els colons francesos quina actitud tenien i els colons xinos quina actitud tenien, o sigui, no tenia res a veure.
Sí, sí.
Bueno, veurem com va aquesta colonització. Que ja fa, crec que ja fa alguns anys que va i... Que...
No obstant, llencem una bri d'esperança, perquè és que si no sempre estem igual. Veure, jo sentim que últimament, ja, darrerament, hi ha algunes empreses que van anar a la Xina a fabricar que han tornat aquí a tota vegada, perquè ja comença a que no surti rendible anar a la Xina, perquè veure, la gent anava a la Xina perquè era més rendible. Vull dir, ara comença a haver-hi empreses que han tornat cap aquí perquè la matèria primera, com que està aquí la matèria primera i com que la venda també està aquí, és a dir, el transport ja és tan car que ja no surt a compte, i els xinesos també, cada vegada també m'imagino que petaran una miqueta més i estan apretant, de fet, una miqueta més. Per tant, a veure, jo llanço un bri d'esperança i dic, bueno, poquet a poquet anirem tornant, suposo, a aquesta normalitat. I segona història d'aquest tema també. Jo sempre dic el mateix, si a la Xina se fabrica tantes coses és perquè els catalans comprem Made in China. Aquesta és l'altra. Si nosaltres compréssim Made in Catalonia, que no existeix,
home,
però és igual.
Algo ja.
Bueno, una cosa que s'hi sembla, és a dir, les coses també anirien diferents. Perquè és a dir, la primera persona que treballa en una fàbrica de cotxes que es queda sense feina, resulta que el cotxe no és el Seat que està a Martorell, sinó a l'Honda que es fabrica a Hamburg, per exemple, no? per dir una cosa, o aquella camisa que tu t'has comprat, si tu tens una fàbrica de camises, i la camisa que portes és la camisa Made in China, no? Aleshores, clar, no ens podem queixar, som nosaltres mateixos que ens hem fet mal a nosaltres mateixos. O sigui, la nostra avarícia personal de cadascú de nosaltres ha fet que el nostre país marxessin moltes empreses a fora. Vull dir, això també ho hem de tenir clar, eh? Vull dir, no hem de girar d'esquena a la realitat. La realitat és aquesta.
La meva empresa va ser una d'elles, eh? Una d'elles. I, clar, és el que dius tu. Els viatges eren caríssims, però a més eren molt llargs amb el temps.
Clar.
Perquè no siguin molt cars, ho has de fer amb vaixell.
Clar.
I els vaixells, per anar a Xina i tornar, doncs... estan moltes hores.
El que passa que alguna cosa deu estar canviant també, perquè a mi em fa gràcia que fa 15 dies o 3 setmanes ens van vindre uns comercials i el primer que ens deien no, és que aquest producte el fem a Europa. O sigui, això mai hi havia aquesta manera de funcionar. Ara ja sembla que comencem a veure no, aquests components el fem a Europa, aquesta part la fem a Alemanya, aquesta part la fem aquí a Catalunya, però tingueu la garantia que aquí... I aquest discurs jo feia anys que no el sentia.
Sí, sí. El que passa és que l'Agustí també té una part de raó, però hi ha una altra part que potser no l'ha ignorat, que és la culpa és nostra, primer d'anar a fabricar allí i segon de comprar-ho. Però hi ha una part molt important, que és la gent que està al paro, gent que no que està a zero pràcticament, que aquests o compren els xinos o no.
No, però és que si estan a l'atur és perquè s'han quedat sense feina, perquè les empreses han marxat.
Jo
estic dient això, eh?
Però llavors el peix que es mossega la cua és perquè això es produeix amb una roda.
Clar.
I sempre donen voltes al mateix mateix.
Clar. No, jo estic d'acord, però a veure, és a dir, si hi ha gent a l'atur, si hi ha gent que no té feina, és perquè les empreses que hi havia aquí han marxat i han anat a la Xina.
Sí. Jo crec que una mica és això, no? És a dir, les empreses que hi ha aquí han marxat, però és que el nostre país ha canviat. També, és a dir, el nostre país en el seu moment va ser un país d'atracció d'empreses perquè donàvem les mateixes avantatges que estan donant ara tercers països. Què ha passat? Que no hem sabut d'alguna manera, posar-nos en el lloc que ens toca al llarg del temps. Hem seguit basant-nos en un sistema productiu de fa un temps i aquest sistema productiu hem anat perdent totes les avantatges que nosaltres teníem que oferir. I com que no hi ha hagut aquesta adaptació en el temps, que d'alguna manera era previsible, jo crec, però això sempre passa, no? Sempre pensem en el curt termini, no? Al llarg no pensem mai, no? Aquest és un problema que jo tinc ara, jo me'l soluciono i qui vingui després ja està.
Tothom sabia que això sabia que la crisi havia d'acabar, però clar, mai ningú...
Bueno, doncs saps el...
Sí, no, estic d'acord amb tu, amb
jo crec que no, que d'alguna manera no s'ha sabut d'alguna manera adequar el model, no? I això doncs fa doncs, que, bueno, doncs ara ho hem vist
i ho patim
i diem, ostres, i ens llepem les ferides, no?
Saps el que va passar? Que nosaltres vam voler, en aquest país, vam voler passar molt de pressa del burro al cotxe de luxe. I llavors, clar... això jo ho he viscut amb el textil. Quan a Espanya es va encarir, bueno, es va encarir, no, quan a Espanya tenia el preu X normal, hosti, tu, aquí el veí, el Marroc, no s'ho fan a menys... Ai, no, el Marroc, no, perdona. Primer va ser Portugal, que jo vaig fer diversos viatges a Portugal. A menys de meitat de preu t'ho fan i amb la mateixa qualitat. O sigui, tothom cap a Portugal. La meva empresa i moltes més que jo vaig anar coneixent. Quan Portugal... va aixecar una mica el cap perquè, coi, volíem viure com naltros. Ara Portugal és una mica caret. Tu, Marroc. Marroc lo mateix. Quan van dir, bueno, és que ara aquesta camisa no la podem fer a un euro, ara en volem un 50. Quan la gent va millorant la seva posició social, que és quan se compra els cotxes, tot això, llavors,
clar.
Ara Marroc és car. Xina és molt més barat, Xina. Sí, sí. I això és una cadena...
És que nosaltres vam ser una fase de tot aquest procés.
Però nosaltres haguéssim pogut aguantar molts més anys els que vam aguantar.
Bueno.
Perquè no ho vam saber... És el que dic, vam faltar del burro al cotxe de luxe.
No es va gestionar bé.
La transició se tenia que haver fet més llarga i més lenta. L'únic que he aguantat ha sigut el turisme. I perquè també hi ha molts conflictes...
Sí, però el turisme també s'està... s'està reinventant, també.
Sí, però el turisme que hem fet... Va haver uns anys que... vindre a Espanya era molt barat, però ve uns anys que no ho era tant. I es van reunir i van dir, escolta, amb els preus a l'alça estem perdent cada any tants 100.000, i van tornar a ficar els preus a l'alçada anterior.
És el que dèiem al començament de l'equilibri econòmic. És a dir,
exacte.
La gent intel·ligent el que fa és buscar l'equilibri econòmic, és a dir, el que jo pugui guanyar el suficient sense estrangular l'altre, perquè si estrangulo l'altre me quedo sense client. Vull dir, veure,
exactament, exactament.
Oh. Jo respecte al turisme crec que també hi ha una qüestió de que es va saber diversificar, que del sol i platja típic es va buscar altres actius que van permetre que quan ha entrat en crisi el sol i platja, que crec que no fa pas tant, i que va...
Encara no ha entrat en crisi.
És que de fet no és que entri en crisi, és que ja... És que al final passa això, que no podem mirar només si hem entrat en crisi com si això fos un factor que només depengués d'una sola circumstància. És a dir,
no.
Que entri en crisi aquí vol dir que en un altre lloc aquest turista que venia aquí va a un altre lloc. Per tant, ho hem de mirar una mica d'aquesta manera. És a dir, no podem mirar-nos nosaltres mateixos només al Melic sense veure què és el que està passant al nostre voltant.
Bé, per exemple, en aquests moments Canàries està... I sobretot Canàries, no? Està ple de gent, sí. Perquè a Egipte no hi va, la gent no hi va.
Està, sí, i estarà.
Per exemple, no?
Està i estarà.
I això que diu una miqueta el que deia ell, no? És a dir, però no podem mirar...
Això és una circumstància. Però,
no és cap circumstància. A veure, Espanya està estratègicament situada en un punt en el qual, respecte a Europa, està molt a prop, i té molta més calor i molts més platges amb sorra que als altres llocs. A veure, jo no sé, a Croàcia, per exemple, és magnífic, però no hi ha platges.
Sí.
És magnífic, però no hi ha platges. És fantàstic, bueno. Fabulós, però a veure, no podrà fer mai la competència. Per què? Perquè no té platges. I el turisme de sol i platja... No hi ha platges. El turisme de sol i platja no està en crisi, no hi estarà mai en crisi. Per què? Perquè els països nòrdics el que busquen quan venen aquí bàsicament és sol, és llum, és calor, i si es poden estirar a la sorra, molt millor. Molt millor. I això... Però no, això no vol dir que ens adormim, que aquesta és la seva història que comentaves tu.
Bueno, aquesta és la pregunta que jo volia fer, també. Estem preparats? Què estem esperant ara? Vull dir, per quan les coses canvin, què hem de fer? No,
no ens adormim perquè el nord d'Àfrica era un competidor directament, ara perquè està en flames tot allò, no? Però... és el que dius tu, no ens adormim, però els preus, si se mantenen, que és el que diu ell de Croàcia, que és molt bonic per anar a platges, sí que n'hi ha alguna, però molt poques, molt poques.
Agustí, perdoneu-me.
Bueno, no, jo també he estat a Croàcia.
Que sí, però, que tenen molta muntanya i que s'acaba just a dos pams del mar, sí.
Sí, anem,
i no són platges de sorra, són més aviat de pedra.
Ni de ciment, sí.
Però, home, això no són platges, tampoc. És el que diu la gent, s'agrada estirar la sorra, no que et clavis les pedres a l'esquena. Bueno, en fi.
Senyor, senyora, entrem en els darrers 5 minuts d'aquesta tertúlia. Han parlat de paisatge, d'economia, que l'Agustí, l'última vegada que va vindre fora de micro, ens comentava que sempre estem parlant d'economia, però és el que hi ha,
desgraciadament és el motor que mou la nostra ciutat avui en dia.
Aquí
està, i aquest és un dels primers problemes que tenim en aquest món.
Podem acabar parlant de llibres, que tot just la setmana que ve l'Agustí en presenta un.
Ah, sí?
Amb Jordi.
Home, alguna cosa
de Jordi, sisplau.
Jo no ho sabia.
Jo quan la Rosa em vol dir alguna cosa, me diu... Puc dir una cosa? I...
Pues on, sí, presento tu mateix.
Com es diu el llibre?
Ah, no.
Home, vale. Hem de parlar de llibre.
Ja que estic aquí, no?
Vull hablar de mi libro.
Vull hablar de mi libro.
Digui'm.
No, bueno, acabo d'editar un... Bueno, s'acaba d'editar un llibre meu, de poesies. Ja sabeu que soc poeta, a estones així perdudes, que es diu Festins d'amor i altres àpats. Per tant, el tema és bàsicament de l'amor, de l'amor amb totes les seves vessants... Vessants...
Humanes.
Bueno, sí, humanes, diguem-ne, sí. Des de la falta d'amor fins a l'amor més absolut, no? I que el divendres que ve, dia 4 de març, doncs presentarem a la Biblioteca de Falset.
Això és la setmana que ve.
Setmana que ve, divendres que ve, per això. És notícia, vull dir, no és... És notícia perquè succeirà la setmana que ve, divendres que ve, a les 8 de la tarda, hi haurà la presentació del meu llibre. Jo us convido a assistir, entre altres coses, perquè presentarà el llibre del Toni Llorençans, que és una persona que sempre és molt agradable de sentir. I després també hi haurà una persona que recitarà uns quants poemes meus, que crec que val molt la pena sentir perquè doncs, ho fa molt bé. I per tant, vull dir, un poema que no sigui gaire bo, ben recitat, doncs sembla que sigui fantàstic, no? I aleshores, doncs, sempre...
A quina hora és?
A les 8 de la tarda.
Molt bé, doncs, ja ho sabeu.
Sí.
L'Agustí Massip narrador...
Jo?
El veurem
sí, editat? Sí. Sí, sí, ja fa temps que escric coses i algun dia sí. Algun dia sí, però de moment estem encara amb la poesia, que és encara amb el que em domina.
Doncs bé, senyor, senyora, gràcies Agustí, gràcies Alfonso, gràcies Miquel, gràcies Cèlia, per parlar doncs, de paisatge, com us deia, d'economia i de totes aquestes qüestions que són actualitat.
No hem parlat de política local, n'havíem de parlar avui.
Bueno, tranquil, ja hi haurà temps, encara queda molt pel 22 de maig i les coses s'estan movent, però esperem que es moguin amb més força i sobretot s'aclareix una mica.
Aviat se tancaran. Quan falta perquè es tanquin les llistes?
15 dies,
com a molt. D'aquí 15 dies ja ho sabrem tot.
Tranquil, que ja en podrem parlar.
Ja ho sabrem tot.
Que hi ha ganes. Hem tingut l'Ivan Gironès al control tècnic, ocupant-se de les trucades i dels botonets. Gràcies a ell doncs, ha arribat aquesta tertúlia a casa seva. I també agrair-li al Gaspar i a la Minerva la seva intervenció per telèfon la setmana que ve. I tornarem amb més temes, més actualitat i, qui sap, potser amb més política. Adeu.
Adeu.